bon dia a tots. Esteu escoltant Ràdio Falset i això és, com no, Volta de Full. I passa el temps, passa ràpid, no? Els dies ja s'allarguen i amb ells els nostres desitjos de que tot, a poc, no? Ja va tornant al lloc on érem fa doncs, uns quants mesos. Si més no, ja podem gaudir de més hores per anar a passejar, a retrobar-nos amb els nostres amics, parents, família, i sempre, això sí, amb la precaució, ara per ara, amb la precaució adequada. Bé, dit això, comencem, no? Avui porto cosetes doncs, llargues, bueno, una cosa bastant llargueta, no? No sé si us cansarà o no. I com sempre, bueno, primer vull començar amb... Som al mes de maig, no? I vull començar amb un poema del Martí Pol, un poema que va escriure, és un poema infantil, no? A banda de tota la seva altra producció més coneguda, també va escriure poesia infantil. I del llibre Per molts anys, on hi ha un poema per a cadascun dels mesos, ja ha extret aquest del mes de maig, no? Així que començo. Diu així. Per la fira de Sant Ponç comprem mel i confitures, hierbes collides al bosc que curen moltes malures. El maig és un mes molt dolç. Tots els camps treuen florida i esclata per tot el món un desig de nova vida. Vinga, correm a jugar, tots plegats i amb alegria. La mare no enrenyarà perquè s'ha allargat el dia. I els deures, prou que els farem, havent sopat de seguida, i després reposarem amb una bona dormida. El maig és molt generós i ens incita a fer viatges perquè ens sent amb mil colors, tendrament, tots els paisatges. I encara que plogui un xic, tot s'aixuga en poca estona. Després hi ha un cel tan bonic que mirar-lo ens emociona. Per la fira de Sant Ponç comprem mel i confitures, hierbes collides al bosc que curen moltes malures. Bé, començat amb un poema molt bonic, no? A mi m'ha semblat molt bonic. Ja segueixo amb un cinema ambulant amb pedals, que es diu Cineciclo. Un jove francès recorre tot el Senegal en bicicleta per apropar el cinema a més de 10.000 espectadors a l'entorn rural. Està a punt de començar una projecció de cinema en el llogaret més remot i aïllat del Senegal, on no hi ha electricitat ni aigua corrent. Són les 9 del vespre, tot és fosc. La població s'asseu davant d'una gran lona blanca penjada entre dos baobabs. En aquest cinema, les butaques són dunes de sorra blanca i el sostre de la sala és un cel ple d'estrelles. Fa una nit agradable. Corre una lleugera brisa i segueix arribant gent. Perquè comenci la projecció, només cal un voluntari que s'ofereixi a pedalar. Apareix un espontani i puja la bicicleta. El fos de l'obertura arriba al compàs del ciclista i al seu pedaleig. Comença la projecció. Encara que sembla l'argument d'una pel·lícula de ciència-ficció, aquesta idea esbojarrada i divertida se li va ocórrer al francès Vincent Hanrion durant el seu primer viatge al Senegal, el 2014, i no va parar fins a fer-la realitat. Impulsat per la idea romàntica de portar el cinema a tots els racons i dirigit per una gran consciència mediambiental, el ciclista va pedalar 3.000 quilòmetres per pistes de terra vermella per acostar la màgia del cinema a més de 10.000 espectadors repartits per les zones rurals del Senegal. Cineciclo va néixer el 2015 per transmetre un missatge fonamental. L'entorn natural és el nostre bé més preuat i hem de protegir-lo. L'activisme ecològic i l'enginy de Vincent Bello, o l'home bicicleta, com el coneixen a tot arreu, el va portar a desenvolupar un sistema únic i innovador. Juntament amb Ibrahima Dion i el seu equip local a Dakar, van crear un generador a partir de materials reciclats que permet projectar les pel·lícules gràcies al pedaleig d'una bicicleta, un sistema desenvolupat anteriorment per electripedals i manufacturat per 12 cicles. Durant 7 mesos va recórrer el Senegal amb el seu vehicle i amb el cinema com a regal. Francòfon, pla i estable políticament, Senegal em va semblar el destí ideal per a la primera expedició de cineciclo a l'Àfrica, explica Hanrion. I el seu periple va començar a la regió del sud de Casamance, el novembre del 2015, i acaba de finalitzar a Dakar. Estem bastant cansats. El viatge ha estat dur, però estem molt satisfets amb els resultats, comença Vincent, comenta, envoltat del seu equip local. Vincent Bello no va viatjar sol, va anar ensopegant amb joves entusiastes en el camí que no van dubtar a sumar-se a l'equip. Un d'ells fou Yoro Diallo, un senegalès de 26 anys, que quan va conèixer Vincent es va oferir acompanyar-lo per fer d'intèrpret i de guia per tota la regió. El mateix passà amb Cédric Shadrack, coordinador de la primera expedició. Avui Cédric i Yoro han assumit el comandament de Cineciclo per donar continuïtat al projecte i mantenir viu l'esperit del seu fundador. Encara queden molts llocs per visitar i volem arribar tots ells, assegura Yoro. Trobar llogarets aïllats i sense accés a l'energia elèctrica no és molt difícil. Segons el Banc Mundial, només un 56,5% de la població té accés a aquest recurs. Així que Yoro i Cédric tenen més de 7 milions d'espectadors potencials, gairebé la meitat dels habitants del país. Així i tot, Senegal és un país amb sort. A l'Àfrica, dos terços de la població no té accés a l'energia elèctrica. Segons l'informe publicat per l'Africa Progress Panel al 2015, la qual cosa significa que 621 milions d'africans encara viuen a la llum de les espalmes. No és la primera iniciativa de cinema itinerant que sorgeix al país, ni tampoc a la regió, ja que abans ja existien cinema numèrica ambulant, Movicine o el festival Àfrica Kabuk. I tot i que Cineciclo és el primer projecte d'aquest tipus que es proposa arribar allà on no hi va ningú, comenta Vincent. Si és impossible arribar-hi, nosaltres hi anirem. Vincent es refereix a llogarets com Afia i Dande, dos dels enclavaments més inaccessibles de tot el país. Situats a la part alta d'una muntanya de roca al País Basari, a l'extrem oriental de la regió de Kédougou, cal escalar per arribar als poblats. Vam haver de fer alpinisme, diu, si no seria impossible. Hem carregat amb la bicicleta i amb la caixa de projecció fins allà dalt. La inaccessibilitat és la seva motivació. Si no hi anem nosaltres, no hi anirà ningú, diuen Yoro i Vincent a l'uníson. Fins que van arribar a La Pau, un llogaret amagat a la Casamance, i l'única llum que coneixien els seus habitants era la de les llanternes o el foc de la cuina, aquest poble de 50 habitants, enmig d'un manglar i envoltat per arrossars, no té ni pou ni escola. Però han pogut assistir a una sessió de cinema que els ha permès somiar en un altre món i ja de pas conèixer una mica millor el seu. Totes les pel·lícules estan relacionades amb el medi ambient i l'agricultura, prioritzant les peces rodades en Wolof, idioma nacional del Senegal. És important mostrar històries que eduquin i informin la població sobre el món que els envolta, assegura Vincent. Per fer possible el viatge, Vincent compta amb l'ajuda d'associacions locals com l'associació Oceanium o la ONG Nevedai, que realitza una tasca de gestió participativa dels recursos naturals. A més, ha realitzat una campanya de recaptació de fons i rep finançament del Servei Cultural de l'Ambaixada de França, l'Ambaixada d'Espanya o la Regió de Borgonya, entre d'altres. El projecte busca generar un impacte positiu en la població. Entre les pel·lícules que més èxit han tingut es troba Vinta i la gran idea, de Javier Fesser, un film imprescindible sobre la necessitat d'escolaritzar les nenes en els països en desenvolupament. L'hem projectat en el mateix escenari on s'ha rodat, a la regió de Casamance. Ha estat molt emocionant, comenta Vincent. Una altra obra que ha causat molt impacte és Fanavara, sobre les cuines millorades, una nova tecnologia que permet cuinar d'una manera més eficient perquè redueix la despesa del combustible, les emissions del CO2 i, en conseqüència, l'impacte mediambiental. Vincent transmet al món la seva experiència a través d'un compte d'Instagram i un blog. També realitza tallers de cinema d'animació per als nens, participants i protagonistes en un vídeo en el llogaret de Cabrús. El viatge està carregat d'anècdotes i de bons records. Diu, vaig venir amb la tenda de campanya pensant que podria acampar a qualsevol banda, però sempre hi havia algú que ens acollia a casa seva, diu Vincent, que confessa no haver acampat en els 7 mesos de viatge. Tot i venir amb una ruta planificada, sempre apareixia gent de forma espontània que ens deia, veniu al nostre poble, nosaltres també volem un cinema. Llavors, l'entusiasme ens arrossegava a altres llocs que ens anàvem trobant pel camí. Això explica que, de les 40 sessions inicials planejades, arribessin a realitzar-ne un total de 100. Han estat uns pobles on mai havíem vist una pel·lícula, llocs en què mai esperen l'arribada de ningú ni de res. Per això no els ha impedit reunir fins a 500 espectadors per assistir a una projecció, com va passar a Bosincan, una illa al delta Sinesalou. En alguns llogarets era la primera vegada que veien un blanc. En altres, com a Wendufandu, es van trobar amb un homenatge a Bob Marley el dia de l'aniversari de la seva mort. Aquest dia van projectar alguns videoclips del músic i tothom va començar a ballar. Sempre ens hem adaptat al seu programa d'activitats, evidentment. Així va passar a Bonava, també un llogaret proper al llac Rosa, on s'estava celebrant un casament la nit que van programar la projecció. Van esperar que l'esdeveniment finalitzés perquè ningú es perdés la sessió de cinema, a la qual van assistir tots els convidats de l'enllaç i alguns veïns més de llogarets propers. Així doncs, la iniciativa de Cineciclo demostra que es pot fer molt amb molt poc i es consolida com un cinema ambulant de gran èxit d'Àfrica Occidental, viatjant fins a l'últim racó. A Bonava, a Dakar o a Nova York, ningú pot escapar de la fascinació que reprodueix contemplar imatges en moviment que revelen els secrets del món. No obstant això, només uns pocs tenen el privilegi de descobrir-los al compàs del pedaleig. Well, it's time to begin as the summer sets in, that's the scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August said it's probably hard to plan ahead. June, July, and August said it's better to bask in each other. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath.
staying from the cold and the wind making love and making the dinner.
Bé, dic tot això, és una miqueta llarg, no? Així que despejemos una miqueta, tombo la pàgina, dona la volta al full i anem a la cuina, anem un ratet a la cuina, no? Avui us porto, com que ja és la temporada, ja, en el maig, ja, maduixes, no? Les maduixes. Us porto una cosa molt senzilla de fer, molt senzilla de fer, que és pa de pessic amb maduixes. Així de simple, no? O sigui, i el que necessitem és, doncs, bueno, per fer el pa de pessic, és ingredients. Són 3 ous, un iogurt natural, un sobre de llevat royal o equivalent, 250 grams de farina, 150 grams de sucre, mig got d'oli i 200 grams de maduixes. I com ho fem? Doncs en un bol posar els 3 rovells i el sucre i remenar fins que agafi un color blanquinós. Després afegir-hi el iogurt i la farina tamisada junt amb el llevat i remenar-ho. Incorporar, tot remenant, a l'oli. I muntar les clares d'ou a punt de neu i afegir-ho a la mescla anterior tot remenant, suaument, pareu de remenar. Després tallem les maduixes a dauets i enfarinar-les abans d'afegir-les a la massa. Muntem un motlle amb mantega i aboquem la massa i l'enfornem durant 30 minuts a uns 200 graus. Vull dir, com a postres, pot ser molt bo. Jo us emporto una altra, això com a postres, no? I una recepta mallorquina. Patates a la mallorquina. Són menjars que costen poc i són molt bons. Què necessitarem? Doncs 6 patates mitjanes, 100 grams de sobrassada, 6 làmines de formatge per fondre, un polsim de pebre vermell, una miqueta picant, si us agrada, sal, pebre negre i oli d'oliva. Preparem una olla gran amb aigua i sal i quan arrenqui el bull, fiquem les 6 patates senceres amb pell, prèviament rentades, clar. Deixem coure uns 20 minuts, però tot depèn de la mida de les patates, també. Per saber si estan cuites, les punxarem amb una forquilla. Escorrem les patates i les deixem refredar una mica. Un cop fredes, les tallem per la meitat i amb l'ajuda d'una cullera buidem una mica cada meitat deixant-la en un bol. Amb l'ajuda d'una forquilla anem aixafant la patata que tenim en el bol. Salpebrem i afegim la sobrassada. Continuarem aixafant fins que ens quedi una massa compacta de color vermell. Salpebrem les patates cuites i les farcim amb la massa de patata i sobrassada que tenim al bol. Posem una làmina de formatge per fondre al damunt i un polsim de pebre vermell picant, si voleu, no? Les posem al forn per gratinar a 180 graus i bon profit! Bé, i ara anem als refranys, no? No poden faltar els refranys de cada mes, no? Refranys del mes de maig, no? Que som ja al 5è mes de l'any. I en plena primavera. Una natura, camp, muntanyes, desbordades de colors per les pluges que caracteritzen la primavera. La segona estació de l'any més plujosa a gran part de Catalunya, per darrere de la tardor, no? A més, les temperatures remunten, no? Les màximes de 30 graus... o quasi bé 30, ja solen a caure amb facilitat. I fins i tot és el mes en què cauran els primers 35 de l'any, normalment entre el 10 de maig i el 20 de juny. Dins del món del refranyer popular trobem moltes referències a la presència de la pluja i a dies de vent. I potser les més populars és aquelles que diu al maig, cada dia un raig, no? Una dita ben coneguda que mostra la facilitat amb què descarreguen els núvols. Una altra és abril plujós, maig ventós. Mitja dita és veritat, i ara caldrà confirmar la segona meitat, no? Amb variacions com abril plujós i maig ventós fan el pagès ric i profitós. Una altra és maig arribat, hivern acabat. I altres dites és aigua de maig, de raig en raig, d'abril, de fil en fil. Maig calent i humit fa el pagès ric. Maig, juny i juliol, qui no pesca sardines perquè no vol. Maig, l'olivera florirà i el blat granarà. Fang de maig, espiga l'agost. I no és bon maig si no deixa la bassa plena. Put your weight against the door, kick drum on the basement floor, stranded in the fog of words, living like the winter bird. On my head the world that pours, gulfs streak through the open door. Bé, i ara anem amb un altre relat que és bé, sempre es porto, ara m'ha pegat pels relats que són verdaders, no és de ficció. És l'equip Hoyt. Jo d'anglès no en sé gaire, o sigui, m'està mirant amb una cadetxa, perquè pues, jo soc molt patata amb això, jo el català, el castellà i francès, i és l'equip Hoyt, són un pare, Dirk Hoyt, nascut l'1 del 6 del 1940, i el seu fill Rick Hoyt, nascut el 10 de l'1 del 62, de Massachusetts, Estats Units. Aquest pare i fill competien junts en maratons, triatlons i altres proves esportives. Però el significat d'això és que el fill té una discapacitat adquirida en el moment de néixer per manca d'oxigen al seu cervell, ja que el cordó umbilical se li va enrotllar al coll i li va originar una paràlisi cerebral. Malgrat els metges li van diagnosticar que viuria en un estat vegetal per sempre, els seus pares i un enginyer de la Universitat de Tufts van aconseguir que el Rick, als 12 anys, aprengués a utilitzar amb els moviments del cap una computadora especial per a comunicar-se. Amb aquesta comunicació, aviat es van adonar que el Rick li agradaven molt els esports i que podia estudiar, cosa que va fer a la Universitat de Boston, treballant després en un col·legi de la mateixa ciutat. Per a poder-li satisfer la gran afició que tenia als esports, el seu pare va dotar-se d'una cadira especial acoplada al davant de la seva bicicleta, d'una barca a mida d'una cadira de rodes adaptada per a poder córrer junts. Al 1977 van participar per primera vegada en una carrera benèfica de 5 milles. Encara que van quedar darrers, el Rick els hi va dir que mentre corrien no s'havia sentit gens ni mica com un discapacitat. A partir d'aleshores i durant 37 anys van participar en més de 1.000 esdeveniments esportius per tots els Estats Units. Fins al 2014, en què van córrer per darrera vegada la Marató de Boston, essent la 32a vegada que ho feien, i quan el pare tenia ja 74 anys. Ha estat una història d'esforç d'ençà que va néixer, deia el Dick. Quan tenia 8 mesos, els metges ens deien que havíem de sacrificar-lo, que estaria en estat vegetal tota la seva vida. Aquests doctors ja no estan vius, però m'agradaria que poguessin veure el Rick ara. Els pares de Rick van prendre la determinació de criar-lo de la manera més normal possible, junt amb els dos fills que van tenir després. Van tenir dificultats en tot, inclús per a escolaritzar-lo, fins que uns enginyers de la Universitat de Hoyt li van fer unes proves i van constatar que els podia entendre i que, per tant, amb l'utillatge adient es podria comunicar. Aquests enginyers van construir una computadora interactiva que permetia al Rick escriure els seus pensaments utilitzant els lleugers moviments que podia fer amb el cap. Quan va portar la computadora per primera vegada a casa, el Rick va sorprendre la seva família, perquè en lloc de dir un «hola papa» o «hola mama», el primer que va dir va ser «som-hi, Bruins». Els Boston Bruins era el seu equip de hockey preferit, sempre que ho sabés la seva família per no poder-s'hi comunicar. Així fou com s'adonaren del molt que li agradaven els esports. Aquest descobriment va obrir uns nous horitzons per a ell i al seu pare, convertint-se en l'equip Hoyt i començant a competir en esdeveniments esportius cada vegada més durs. És fàcil d'imaginar la resistència que trobaren els Hoyt a l'inici, però tot va canviar quan va participar a la Marató de Boston l'any 1982 i la completaren. Ningú no volia el Rick en una carrera de camins, deia. Tots ens miraven, ningú ens parlava i no volien tenir res a veure amb nosaltres. Però no els culpava. La gent normalment no està preparada i mai havien vist ningú com nosaltres. No obstant això, amb el pas del temps, es van adonar que era una persona com qualsevol altra. A més, el Rick té un gran sentit de l'humor, va dir el seu pare. Després de 4 anys de participar en maratons, l'equip Hoyt va intentar fer el seu primer triatló, per la qual cosa el Dick va haver d'aprendre a nedar i a reaprendre a anar en bicicleta, amb una bicicleta adaptada per a portar el Rick i una barca lligada a la cintura mentre es nedava, més la cadira de rodes, ja utilitzada a les maratons. Els Hoyt van arribar segons. El Rick és el que més m'inspira i motiva per la manera en què estima competir i els esports, va dir el pare del Dick. A la qual cosa va contestar el Rick. El meu pare és el meu model a seguir. Una vegada s'ha decidit a fer alguna cosa, fa tot el possible per aconseguir-la. Per exemple, quan decidim participar en una triatló, s'entrena 5 hores diàries, 5 dies a la setmana, encara que estigui treballant. Altres assoliments del Rick, a més dels esportius, inclouen el seu ingrés a la Universitat de Boston, on es va graduar en educació especial, així com treballar en el laboratori d'una escola de Boston. A més, pare i fill participen sovint en reunions motivacionals per tot el país, on difonen les seves experiències. Tot això ens demostra que el Rick, malgrat els seus problemes, no es van rendir mai a l'hora d'acomplir els seus somnis esportius i de vida, i que els seus pares tampoc es van donar mai per vençuts, tot i les males perspectives inicials. O sigui, tot un exemple. Bé, ostres, m'ha passat volant el temps. I vaig acabant, no sé, si més no, sempre amb un poema. Un poema que m'ha agradat, molt curtet, però que m'ha agradat, no? I que es diu Presumida Lluna. I diu així. Presumida Lluna, lluna ballarina, més blanca que bruna, d'ús sabata fina, llaços a la trena, faldellí brodat. En la nit serena, tota la xicalla canta cantant se la mira. I ella balla i balla, i ella gira i gira pel cel estrellat.
Fields of hitchhikers as the story goes.
Bé, i com us he dit, doncs, bueno, ja, ja acabo, no? Això ha estat tot per avui. Esperant que hagueu gaudit d'aquesta estona, no? D'aquesta estoneta, recordem-vos que aquí a la ràdio sempre tenim uns telèfons on us podeu dirigir. I us recordo que són el 977-830044, 977-830044, i el 977-831135, 977-831135. Com també ens podeu seguir per la web de la ràdio, que és www.radiofalset.cat. Us recordo també que aquesta programació es repeteix el diumenge i el dimarts a partir de les 6 de la tarda. I com no, el meu agraïment al Jordi Sol de Vila, que per haver estat al control i per fer possible que la ràdio, aquesta ràdio, Ràdio Falset, arribi a les vostres llars. Sense més, desitjar-vos que passeu un molt bon cap de setmana i, si voleu, ens retrobem el proper mes, aquí, a Ràdio Falset, al Volta de Full. Cuideu-vos molt i gaudiu força. Adeu-siau.